La intel·ligència artificial ara sí està en boca de tothom, un concepte de què veníem parlant fa anys, però que en aquests darrers mesos està començant a copsar la primera plana, tant del debat públic com també començar a veure els primers canvis notoris que realitzen la societat. Fins i tot al vell mig d'aquest debat ferotge hi ha projectes que s'entesten en fer-nos veure la IA, la intel·ligència artificial, com una eina amb un enorme potencial en positiu, fins i tot, com dèiem, els més crítics. Avui parlem amb en David Prades, un treballador social que s'ha especialitzat en diversos projectes on la IA s'utilitza per crear art de la mà de persones amb Alzheimer i altre tipus de demències, un art que alhora els serveix com a tractament per apaivagar els efectes de la malaltia. La darrera d'aquestes iniciatives es diu Unwoven Reminiscence, on 8 pacients del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu han participat creant imatges amb IA d'experiències passades, unes imatges que han estat exposades el 22 i el 23 de febrer al Festival Jardins de Llum de Manresa sobre uns tapissos molt especials. Però anem pam a pam, ja ens ho explicarà d'aquí un moment el David Prades. David, què tal? Com estàs?
Hola, doncs encantat d'estar aquí de nou. Fa temps que ha plogut des que vam vindre l'últim cop, llavors amb ganes d'explicar com han anat avançant els projectes.
Sí, han passat moltes coses, no? Però comencem per això que ha succeït aquest darrer cap de setmana, aquesta exposició als Jardins de la Llum de Manresa amb la col·laboració de Sant Joan de Déu. Com heu arribat fins aquí? És a dir, quin és el camí, no? Des d'un inici tan primari a desenvolupar aquest projecte amb l'Hospital Sant Joan de Déu?
Doncs tot això ve des de 2022, on vaig començar a experimentar amb temes d'intel·ligència artificial aplicada a l'àmbit social. En diferents institucions on treballava, doncs estava en contacte amb persones grans, persones en situació de demència, persones en situació de salut mental, i llavors vaig començar a aplicar aquestes intel·ligències artificials en la intervenció. A partir d'aquí vaig desenvolupar diferents metodologies i anar perfeccionant aquestes en com podíem recuperar memòries i històries de vida en imatges i vídeos, i cada cop vam anar depurant-lo fins a fent-ho més fàcil, que el procés fos més natural. I això van ser anys d'experimentació fins que l'any passat, amb un company amb el que treballava, ell tenia un projecte diferent, i quan estava ajudant-lo amb aquest projecte, doncs de forma molt natural va sorgir barrejar les dues iniciatives per tal de donar forma a un projecte. I va donar la casualitat, doncs, que mentre treballàvem en el projecte que vam exposar al Sonar l'any passat, vam trobar una persona que ens va dir: això m'encanta, he de posar-vos en contacte amb, bueno, treballadors del parc sanitari, i des d'allà, doncs, van ser converses, organitzant i detallant el projecte, i un cop vam poder tancar tots els acords, doncs el passat estiu vam fer diferents sessions i vam estar recuperant totes les memòries, fent la barreja d'ambdues metodologies, i va començar, doncs, un projecte molt interessant, una iniciativa amb una oportunitat molt gran per nosaltres, perquè va ser l'oportunitat de plantejar-nos si iniciàvem un estudi, una entitat per poder treballar i desenvolupar diferents projectes amb aquesta perspectiva de recuperació de memòries i utilització de tecnologies, simplement amb l'objectiu de poder donar l'oportunitat a qualsevol persona d'expressar i preservar les seves històries d'una forma artística i que perdurin.
Parlem d'intel·ligència artificial, no? Per una banda, com deies ara, una mica mantenir records de gent que comença a tenir dificultats per fer-ho, que això a la vegada els ajuda amb el seu desenvolupament personal, però per la gent que potser no t'hagi sentit abans i no s'acabi de fer una idea, no? Un dels avantatges dels vostres projectes, que potser, tot i ser IA, que és una cosa com molt de que no s'acaba de veure, que no s'acaba d'entendre, que és bastant, que té un resultat físic, com funciona el projecte i què heu fet, com dèieu, no? Des del mes d'estiu fins ara, en què s'ha transformat i com heu anat treballant amb aquests 8 pacients de l'Hospital Sant Joan de Déu?
Doncs el projecte té 3 fases diferents. La primera fase són un seguit de sessions on vam estar parlant i escoltant els pacients que viuen en unitats de salut mental, I el procés era molt, molt natural. Nosaltres guiàvem les sessions per tal de recuperar les memòries des de la infància, passant per l'adolescència i arribant als dies actuals. Llavors era mitjançant preguntes, mitjançant curiositat per la pròpia persona que teníem al davant. I un cop identificàvem doncs, on havien viscut, on s'anaven de vacances, què era el que més li apassionava a l'hora de que ens explicava, doncs agafàvem aquesta informació i escrivíem a les eines d'intel·ligència artificial. Això era molt natural, dic, perquè teníem la persona al costat i un ordinador davant. Llavors, després d'haver treballat depurant les metodologies, pot semblar que impedeix la naturalesa de la conversa quan estàs escrivint a l'ordinador, però hem agafat un rol en el que l'ordinador forma part d'aquesta conversa perquè són les pròpies persones qui guien la generació de la imatge. És a dir, nosaltres som els que escrivim, però no decidim si aquesta imatge és bona o és dolenta o si ens agrada o no ens agrada. És tot la decisió de la persona amb la que treballem. Llavors, fins que no arribem al moment en el que la persona se sent bé amb la imatge, doncs no passem a una altra. I com diferenciem això és bàsicament quan arriba el somriure i quan la persona s'identifica. Llavors, aquí, aquestes imatges que recuperem no són imatges reals, no són tampoc nítides. Busquem expressament que tinguin certa borrositat perquè pugui representar doncs, el context, l'escena o l'espai on s'estava donant la memòria i pogués connectar amb aquesta borrositat sense dir aquesta persona no sóc jo o sí que sóc jo, sinó que podria ser qualsevol.
Salvant les distàncies, esteu fent una mica com fan els cantants quan els hi diu però explica aquesta frase d'aquesta cançó no concreta quan parles de la noia a la platja, refereixes a algú o a algú altre i l'artista diu no vull perquè per cadascú té un significat i cada cul aprofita com vot, o sigui que com heu trobat també aquest punt, no? Perquè la IA cada cop és més potent, cada cop és més exacta, però vosaltres no sé si heu arribat un moment de que heu despotenciat en aquesta borrositat a propòsit.
Doncs portem temps treballant amb models d'intel·ligència artificial. Llavors, ens hem quedat en els models de 2022, 2023, on la intel·ligència artificial no tenia la qualitat i el detall que té actualment. I en el moment en el que tenien 6 o 7 dits les mans, les cares estaven borroses o barrejades, doncs és en aquests models on nosaltres ens quedem. Per entrar una mica així més tècnics, ara mateix estem en models doncs, versió 6 de Midjourney o DALL-E 3, o doncs nosaltres treballem amb Stable Diffusion 1.5, que era com un model molt, molt de fa 2 anys i que fa poc, però realment en aquesta evolució de la IA doncs, és un món.
Parlem de pacients, no? Amb malalties degeneratives. En quin grau es troben aquests pacients? Són pacients amb diferents graus? I també quina experiència t'has trobat tu d'això, de quan els hi expliques que han de, no? Que utilitzareu un ordinador per generar imatges que no són reals però que els serveixen per explicar una cosa real, com reaccionen? Hi ha reaccions de diferents tipus? Entenen més o menys el que estan fent? Els hi agrada al principi o no i després sí? Una mica com ha anat també aquesta experiència?
Doncs es mostraven molt oberts i amb molta curiositat. Al principi era qui és aquesta persona i per què em ve a preguntar coses personals de la meva vida i no tant de què estem fent amb l'ordinador o no, perquè realment no preguntaven com oh, això és intel·ligència artificial, veritat, era un ordinador fent coses i podria enviar un mail com podria generar una imatge.
Clar, moltes vegades nosaltres donem per fet, no? que per nosaltres la IA és una cosa nova, a diferència de tota la resta de la tecnologia, i per moltes persones grans és igual d'allunyar un mail que la IA, no? Els hi sembla en el mateix nivell de...
Exacte. Sí, sí, sí. Llavors estaven oberts a dir com, bueno, doncs amb l'ordinador fem coses i els resultats, quan arribaven al moment de detallar la imatge... quan arribaven a sentir que la imatge era aquell record o el que l'evocava per anar en aquell record, doncs passàvem a la següent fase. Llavors, quan teníem totes les històries recuperades, doncs van sortir entre 30 i 50 imatges per persona. Un cop ja teníem aquesta història de vida representada, escollíem i teníem una conversa amb ells sobre quines eren les més importants o quines destacaven per la seva significació. I passàvem a la fase 2, que era agafar aquestes 10 memòries i passar-les doncs, per un seguit de preguntes. Exactament eren 10. I era, doncs, agafem una memòria de la infància, una altra de l'adultesa, 10 a seleccionar per ells. Llavors, aquí eren preguntes com tornaries a reviure aquesta memòria? Sí o no? O vas ser feliç o trist? Responien una cosa o una altra. O hi ha algun soroll o algun olor relacionat amb aquesta memòria? Sí o no? Llavors, amb aquestes respostes vam arribar a tenir un quadre, un seguit de patrons de zeros i uns. Llavors, la fase 2 inicia amb aquests zeros i uns, que significa la importància emocional per a aquestes persones, de les memòries que han representat, i passaven a teixir la part més física. Perquè un cop tenim els zeros i uns, aquests patrons, podem fer qualsevol expressió artística. En aquest moment hem escollit la representació tèxtil perquè era com una representació de les xarxes neuronals, del cervell, i anava molt lligat amb les malalties neurodegeneratives. I bàsicament van fer ells mateixos el seu propi tapís i la seva representació. Aquí seguien que si es trobaven un 1, havien de fer un nus, tallaven un fil de llana i feien un nus, i si era un 0, ho deixaven en 8. Llavors, cada tapís és molt diferent un de l'altre. Pot ser que hi hagi tapissos que estem més plens i altres més buits. Llavors, aquesta significació era els que estan més buits són una història de vida doncs, no tan bonica o tan positiva, entesa per ells mateixos. En canvi, els que estaven plens de fils, doncs s'entenia com que havia estat molt positiu aquesta història de vida.
Aquests tapissos que després s'han exposat, no? Aquest 22 i 23 de febrer, com comentàvem a Manresa, quina diferència hi ha entre fer un treball purament científic, no? Com era la primera fase, i ja està, a donar-li aquesta trajectòria artística, aquesta vida, aquesta representació, aquesta visualització, més enllà del gaudi, podríem dir, o de la reflexió de la gent que va poder anar a Manresa, creieu que en els pacients després ho noten, que hi hagi un més enllà de la pura activitat que havien fet?
Bueno, nosaltres volem el nostre motiu i el que ens fa fer això és que siguin escoltats. És a dir, són persones que realment ningú ens coneixem entre tothom, però estem donant veu i possibilitat de que s'escolti doncs, memòries i històries de vida de forma anònima en aquest cas, però seves i molt presents. Llavors, nosaltres amb els projectes que fem és per tal d'escoltar i donar veu a les persones o a les comunitats o les entitats amb les que treballem. I de forma significativa, va ser molt bonic el dia que vam fer a Jardins de Llum aquest cap de setmana l'exposició, però va haver-hi una prèvia a Sant Boi i aquesta va ser més significativa perquè ells van formar part de l'exposició. Van poder venir i explicar ells mateixos què és el que havien fet. Llavors, era molt, molt bonic veure com explicaven tot el procés. Doncs va venir un noi a preguntar-me coses i aquestes coses eren de les meves històries, de les meves memòries, i les hem representat en imatges i vídeos. I ara doncs, van fer un tapís que va ser molt guai perquè desconnectaven i feien una activitat diferent. Vam anar dos caps de setmana a fer aquest tapís. Llavors els va agradar molt per fer una cosa diferent i després, en aquell dia, en el dia de l'exposició, que és la tercera fase, són els protagonistes, ells mateixos.
Tot això també, no sé si has tingut contacte amb les famílies, però deu ser molt intens, no? També per l'entorn proper dels pacients.
En aquest cas en específic, no hem estat en contacte nosaltres amb les famílies. Sí que va haver-hi amics o familiars que van apropar-se a l'exposició i doncs ens agraïen com gràcies per això, per fer això amb el meu ésser estimat, però hi ha hagut casos anteriorment en el que aquests vincles entre familiars han estat molt més emocionals. Recordo al principi, quan encara estaven com definint la metodologia, doncs que vam connectar un pare i una filla que portaven temps sense parlar-se i tot havia estat com un malentès. I en el moment doncs, que vam poder recuperar la memòria, i aquesta memòria doncs, feia el... Bàsicament era un pare que va representar i van fer una imatge de passejant en cavall amb la seva filla per un prat ple de flors. I quan li vaig preguntar sobre el significat d'això és que a la filla li agradava molt anar en cavall, però ell mai havia pogut pujar. Llavors, en aquell moment, en aquesta imatge, ell estava representat a sobre del cavall amb la filla i li vaig preguntar, vols que li enviem? I va ser... Envia-li si pots, però fa temps que no parlo. Llavors, a l'enviar-li això a la filla, doncs la filla em va trucar el dia següent. Me'n recordo que tenia com la directora dient-me, ha trucat un familiar, no sé què has fet, però tens que trucar-la. I pareixia, semblava que era alguna cosa dolenta, però va ser com, gràcies, no sabia que el meu pare recordava això de mi. Estic a Madrid, però la setmana que ve vaig a Barcelona. I va ser un moment molt emotiu a partir de la imatge doncs, que poguéssim veure aquest que es van retrobar.
No, la veritat és que sí, d'aquestes imatges, d'aquestes 8, bueno, de fet, deies 40 o 50, no gairebé per cap, hi ha un patró de que la gent es quedi amb algun, jo què sé, més records d'infantesa que records d'adultesa, més records de la natura que no a casa. Hi ha, veus algun patró de... Perquè això sí que és com molt instintiu, no? Això no ho podem realment... Si el cor ens demana que sigui una imatge, a tard o d'hora ens acabareu pillant, no?
Sí, normalment es representen històries positives i els que a les persones els hi agrada recordar. Però va ser curiós en aquest últim, en el projecte amb el parc sanitari, que representaven i també abraçaven els moments significatius i negatius de la seva vida, perquè ells mateixos ens deien bonic o trist, forma part de mi. Llavors... normalment el patró era representar coses positives o coses que impactaven molt i amb aquestes persones vam representar coses com molt quotidianes i ens va fer pensar doncs, de què és el gaudí, què és el viure, doncs, que li preguntis a algú, explica'm alguna cosa significativa i és un cafè amb llet a la plaça parlant amb un amic o amb el germà i és com... Ostres, potser que pensem que les coses més boniques de la vida són van més enllà, però està en la quotidianitat.
No, doncs en aquest sentit, de totes aquestes imatges que comentaves i d'aquest projecte, ja heu rebut també no, l'atenció del doctor Antoni Callent, que és cap del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu a Sant Boi. Té futur, això, no? O sigui, ja no només la sensació, sinó que professionals us han avalat, però a curt termini allò de la IA que corre tant, no?, i que potser ens estem tots flipant una miqueta, però allò que diguis d'aquí a un any, d'aquí a dos anys, què coses teniu al cap? Això pot ser encara més i millor?
Doncs, per part de l'estudi, tenim molts projectes i moltes línies obertes. Ara mateix, en l'estudi que es diu CECA, som 3 persones treballant en ell. Jo, com a treballador social i una mica portant més la gestió, tenim un programador i un dissenyador, llavors estem desenvolupant eines que probablement a finals del mes que ve podem treure. I són eines en les quals volem recollir i facilitar el procés de recollir aquestes memòries i produir expressions artístiques. Llavors, tenim la línia més del producte, tenim una altra línia de servei, que és replicar aquest tipus de projecte tant en persones individuals com en grups, en comunitats o per entitats. Qualsevol cosa, visquent o no visquent, que tingui una història, si la sabem escoltar, podem donar-li veu. Llavors, aquí estem oberts per treballar per qualsevol tipus de projecte. I, per altra banda, és on entra el Toni Callent. aquí estem obrint una línia de recerca, tant amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu com amb el Consorci Sanitari de Terrassa, amb la Maite Garolera. Ella és una experta en neuropsicologia. I la línia d'investigació es basa en veure quins beneficis podem aportar amb aquest tipus de metodologies i d'intervencions utilitzant tecnologia com una part de la intervenció social i sanitària. Llavors, aquí no serà fàcil, no serà ràpid. Ja sabem que tenim els indicis de que la qualitat de vida, els temes d'aïllament o la soledat, sí que en aquestes persones s'han sentit millor. Llavors, amb aquests indicis que hem tingut, hem format aquest consorci, aquest equip, per poder investigar i tractar de demostrar científicament que podem aportar beneficis a les persones que pateixen aquest tipus de malalties.
Doncs, David, ens hem quedat sense temps perquè hi ha encara moltíssims temes per comentar, però ho farem en futures ocasions. Gràcies per apropar-te també al Prat Ràdio i seguim en contacte.
Gràcies a vosaltres.